Radio Astel.
Quatre minuts que passen de dos quarts d'una. Joan Trias, bon dia altra vegada.
Què tal, de la Guarda Nou?
Teníem ganes de sanar novament la secció aquesta setmana.
Avui em ve molt de gust.
Amb la Maria Branco. Molt, molt.
Us ve de gust?
Sí? Molt, Maria, molt. Bon dia.
Perdó, bon dia, bon dia.
No, home, no. Com estàs?
Molt bé, molt contenta, Joan, a trobar a faltar. Que em fas feliç.
És mutu.
Em fas feliç aquí.
És veritat, què va passar la setmana passada?
Estàvem pollastres.
Sí, estàvem pollastres a casa.
Estem tots, amb el caramelet. No, perquè els pollastres... No paren de sortir. Maria, enfeinada, aquest cap de setmana llarg?
Bueno, sí, enfeinada ja tot el mes, perquè ha començat campanya de Nadal. Així que des d'avui ja no em veureu
ja
mai més. O sigui, només vindré aquí en plan... Hola!
No me lo creo.
Ja, jo enfeinada, és raro, no? No passa... No, però val bé, tot val bé, va.
Bueno, tirem, perquè avui, Trias, ara tu ho deies, en tenim moltes ganes, sí. No? Perquè ens porta la Maria Broncova.
Sí, és que us porto una cosa que a més és que quasi se'm passa. O sigui, estem a escassos mesos de que se'm venci un aniversari i el meu papal, Gerasim Voronkov, no m'hagués perdonat mai a la vida. O sigui, sort que m'he recordat, perquè estem celebrant els 100 anys d'una peça superespecial que va demostrar que la clàssica i el jazz no només es poden trobar, sinó que trobant-se es poden convertir en una de les obres més emblemàtiques del segle XX.
Ara.
Sí, i es tracta del famosíssim Rhapsody in Blue, escrita pel compositor nord-americà George Gershwin. I no és una peça que... És xulíssima, vale? Escolteu-la tots perquè és la Mont de l'Ironda. Sí. Però, a part de ser la Mont de l'Ironda, no només canvia tota la història de la música, sinó que catapulta l'esperit d'uns Estats Units com supervibrants, amb transformació, i posa per primer cop als Estats Units en el mapa de la música clàssica amb segell propi. Així que comencem, doncs, amb el centenari de la composició de Rhapsody in Blue.
Què
us sembla? Esteu contents, eh?
Sí.
Aquí... Porta...
Això. On us porta?
Sí, aquí estàvem comentant que us porta la viatge.
Eh?
On aneu? On
us porta les pel·lícules de Woody Allen.
Bueno, Manhattan.
Directament.
I tant, absolutament. I a tu?
Ah, mira, és que t'ho anava a dir, perquè a mi em transporta a Manhattan, que jo crec que és una de les cançons d'obertura. Bueno, la cançó d'obertura de la pel·lícula.
Ah, efectivament. Sí. No? Efectivament.
I a part, perdona, Maria, és que el tema que ens portes avui, vull dir, és que gaudirem com bojos. Clar, era un compositor que va fer bastant per al món del cinema, no? Participar.
Bueno, és que per allà comença ell.
Clar.
Però, de fet, de forma molt casual, eh?
Tocant la pianola musicals.
No. Que abans d'això, ell tocava música amb les pel·lis mudes. I ell estava allà tocant la pianola, vull dir, sí.
Uau!
I tant. Però mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè jo crec que tant la rellevància com tot el que va significar aquesta obra no es pot entendre sense conèixer precisament el context i el creador. Vale? De l'obra, perquè als Estats Units de la dècada dels anys 20 és molt particular. No sé si recordeu, no sé si Joan, si te'n recordes, quan parlàvem de la història de la música clàssica, dèiem que justament a Nord-Amèrica no se situa al panorama clàssic fins passada la Primera Guerra Mundial. Així que se situa just en aquest moment que ens trobem ara, durant els anys 20, perquè als Estats Units viu una època coneguda com els Roaring Twenties. Com a la Katy Perry, sí? Sí? Ok, sí.
Roaring Twenties.
Roaring Twenties. Sí, jo no vinc les coses.
Sí.
Que estan rugiendo, ¿vale? Així que estan en un moment tant d'expansió econòmica com d'optimisme. A més, era l'era del jazz, dels gratacels, dels automòbils, tot això que dèieu de Manhattan, no? En definitiva, estem parlant d'un moment de creixement i innovació tecnològica on la vida no s'entenia sense ràdios, sense gramòfons, i això que dèiem abans, el cinema mut amb la música en directe.
Imagina't, feliços anys 20.
Sí, correcte. Així que també succeeix que el jazz, que havia nascut a Nova Orleans, comença a conquerir poquet a poquet, sense venir-nos arriba, escenaris importants. I, per altra banda, tenemos la cara B de la moneda, on altres gèneres, com ara el blues, el gypsy, la música de cabaret, la música de vaudeville, ocupen espais molt concrets i et diré que la majoria es consideren de baja estofa. La música del populacho, la cutre, el reggaetón, ¿eh? De fuera esta.
El reggaetón, ¿eh?
El reggaetón.
Dels anys 20.
Sí, el dembow, basta, fuera. Sí, sí.
Em veig una Maria d'aquí 500 anys parlant de reggaetón
jo
com
també.
Un clàssic.
No veo por qué no. Ja saps que la música va a mi tot per dintre.
Jo sí veig per què no, però vaja.
Ai, que, perdoneu, ara què diu això? Bad Bunny? Perdoneu.
Ai. En quins jardins estem posant, eh? Per favor, per favor.
I és el tercer artista més escoltat, eh?
Bueno,
doncs ja està. Has fet ja la llista del Rapid?
No l'he fet.
Ets usuària de Spotify o no?
Sí, però no vull fer llistes. La música hay que escucharla toda si t'apetece i tant de prejudici, tanta història, fora.
Tu escoltes de tot o no, Maria?
Jo i tant. A tu et fa moure el cul, doncs, que jo què sé, però ja sí, jo què sé, tot té el seu moment i el seu lloc.
I a part, deixa'm reivindicar una cosa.
Reivindica.
Aquest Rapid famós, Trias, perquè avui ho comentava. Hi ha molta gent que nosaltres, bueno, que ho sabíeu, sí, que la Marta sempre al cap de l'any el que fa és un especial amb tots els membres de l'equip a veure quin és el més escoltat. I sempre n'hi ha una, no direm el nom, però que diu, jo no vull dir el que escolto, perquè em faria vergonyeta.
Res de vergonya.
No,
res de vergonya. Los placeres culpables, els millors que hi han. Escolta, me da igual. I sí, soy fan de Lady Gaga. Què passa? Qui em va venir aquí a dir-me què? Sostakovich? Estaria encantat.
La Taylor Swift.
Mira, veus?
És que Taylor Swift jo crec que surt... Bueno, és l'artista més escoltada, si no m'equivoco, aquest 2024.
Ets una Swiftie, no m'ho esperava.
Sí.
Jo tampoc.
Mira,
però ho vaig descobrir aquest estiu.
Mira tu el que acaba de passar.
T'ho juro. Mira. I segon, mira, bueno, a mi em surt... És que tinc bastant barrejat, eh? O sigui, Taylor, Bruce, Springsteen i Figaflowers.
Eclèctica tu ets, eh? Molt bé. Bueno, molt bé. Doncs vinga, parlant d'eclecticisme, tornem als Estats Units del 20,
home,
que ens perdem, que us conec.
El Trias m'ha dit que escoltava.
Guillem Roma.
Val.
O sorpresa.
Bueno, però del Trias ja ho sabem una mica, doncs, de quin peu coixeja.
Tu no ho diràs. Jo tinc ganes de saber què escolta, Maria.
És que és de tot.
I, però, bueno.
És que és de tot.
Ja li traurem.
Ja ho faré un dia, un programa de poti-poti, de miscel·lània. Jo que escolto.
Va,
tornem. Estats Units, anys 20. Parlem d'això que dèiem, no? Una nació relativament jove i, a més, a la recerca d'una identitat cultural pròpia. Per què? Doncs perquè en el terreny de la clàssica, en aquell moment, predominaven les influències europees. Els clàssics, no? Beethoven, Chopin, Brahms... És el que trobaves dalt dels escenaris. I també tenien els seus propis compositors. De fet, vam parlar d'Amy Beach, no sé si te'n recordes, Joan. Però tant Edward McDowell, Amy Beach... El que feien era seguir els estils europeus. Vull dir, en la majoria de casos no incorporàvem elements propis o autòctons. Però què passa? Que el panorama comença a canviar.
Ai.
Clar. A principis del segle XX ve tota una nova generació de compositors nord-americans que comencen a integrar elements propis de la seva cultura. Aquella cultura tan eclèctica, no? Amb tanta immigració, amb tants sons, amb tant bullici, amb la qual el jazz, els espirituals afroamericans, les cançons populars, tot allò comença a filtrar-se, a permear dins d'aquelles estructures tan rígides de la clàssica europea.
Pels perduts de la història de la música, sí, recorden allò de m'agrada tant Ray Charles, doncs tot això comença aquí.
Correcte, exacte. I comencem a permear tota aquesta cosa una mica clàssicorra i figures com Charles Ives, que els recomano moltíssim, comença a experimentar amb dissonàncies, amb formes innovadores. Arriba també a Aaron Copland, que seria, no, però si este tio hace música de cine, és popular, cuidado, perquè les seves obres són ben clàssiques, però amb inspiració folclòrica, amb la qual ja comencen a establir, doncs, les primeres bases d'una espècie de veu pròpia nord-americana, no? I és en aquest context on tenim a Gershwin, que m'agrada molt perquè ell no té una formació clàssica convencional, ¿vale? Però tot i així es converteix en una figura clau perquè ell, jo crec que con creces, demostra que el jazz, un gènere nascut de les comunitats afroamericanes, podia formar part d'aquesta identitat cultural més elevada, més chic. Mm. I tota aquella pluralitat musical es podia unir i crear un llenguatge no només guai, sinó genuí i autòcton. I això és que és molt guai. És que mira, piel de gallina, és molt guai. Així que l'obra que legitima aquesta fusió i treu dels baretos, de les tavernes, allò de la baja estofa, la música popular, convertint en un llenguatge, diríem, respectable, va ser precisament aquest Rhapsody in Blue.
Trobo que és importantíssim això que està explicant la Maria avui, perquè jo crec que explica més obertament que mai, i d'això també serveix aquesta secció, Maria, per explicar com la música també genera identitat dins d'un poble.
Absolutament.
Que és brutal.
I com pot unificar la cultura i com pot exposar-la d'una forma molt més propera que qualsevol altra. Perquè jo a vegades penso, i fixa't que jo soc d'òpera, que la paraula s'ho porta tot per davant, que és massa racional. En canvi, quan només estem parlant de música, la connexió és pràcticament immediata. Parlem d'una cosa tan emocional, tan pura, tan d'arrel. No sé, ai, que maca que és la música, escolta'm. Vinga, va, anem amb el seu compositor, que també és important. Farem, cinc cèntims perquè el conegueu una mica. George Gershwin neix el 26 de setembre de 1898 a Brooklyn.
No podia ser un altre.
No podia Brooklyn. Ser un, absolutament. Però no és nord-americà de pura cepa, però no sé, claro, qui lo és, sinó que ell és d'una família d'immigrants russos, i es tracta, m'encanta la seva biografia, que un dia la portarem en detall, perquè és tot el contrari al que parlem sempre. Sí. No és la història d'un nen prodigi, no és la història de grans qualificacions extraordinàries als conservatoris d'Europa, i tampoc no té una d'aquelles vides mig depressives entre prostíbuls i trobades xics a París.
No.
No és aquest home, no. De fet, ell, fins als 10 anys, no comença a tocar el piano. Sí. I no ho fa perquè sent la crida. No viene a visitar-li la Virgen,
sí,
la Paloma.
Mozart ja havia composat, coses?
No, Mozart ja estava de gira, per favor. Ja estava en modo Joselito de Salzburgo, home, per favor.
Modo Joselito de Salzburgo?
Mira. Sí. Bueno, qüestió. Per què comença George Gershwin a tocar el piano? Doncs per enveja. Enveja aquí el seu germà gran, oh, un clàssic. Enveja el seu germà gran i també l'admiració cap a un amic seu violinista.
Ah.
Sí. Així que, té una pulsió irrefrenable per la música. No, jo tengo envidia cochina, a ver cómo va esto.
I punt.
Que és que ho trobo preciós. Però dona la casualitat de que aquest nen de 10 anyets té un gran talent, un talent molt especial. Però la família no té uns grans recursos econòmics, amb la qual no tiene los mejores maestros. No. El que té és obstinació autodidacta.
Ah.
El nen deia, mi hermano toca, yo mejor.
Aquí. Ah, pues mira.
I ell allà a les nits tocant el piano i fins que la família va dir, escolta'm, aquest noi, va, posem-li un mestre de piano.
Sí.
I aquest mestre de piano és el que també l'introdueix en el món de la composició. Així que amb 15 anys, Gershwin no se va de gira a ser superaclamado per la crítica. No, troba en allò de tocar el piano i composar la forma de guanyar-se les garrofes. De dir, pues oye, con esto me saco un curro.
Doncs mira.
I allò que dèiem, va tocant per aquí, va tocant per allà, i arriba una molt bona oportunitat, i el contracten a Timpan Alley, que era el centre de la música popular de Nova York, on es dedicava a escriure cançons per a cantants i espectacles. I amb 21 anyets, arriba la seva gran oportunitat, que arriba pràcticament per casualitat, com tota la seva vida, que ja ho parlarem, i és la cançó Swanee, que és una cançoneta popular que escriu i es converteix en un super mega èxit gràcies al cantant Al Johnson. Escoltem-ho. I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love is real. Near you. Així que la primera cançó és pop.
Mira,
esto es pop.
Semblava l'entrada.
Esto es pop pur,
De Warner Bros, això,
Absolutament. Sí. Centenars de còpies de la partitura en ven. És fantàstic. Sí. No, sí. Ja,
és així o no?
Hay que rugir como el tigre y como Katy Perry, como los años.
Moltes gràcies. Sí.
Però què passa? Que Gershwin tenia unes ambicions més grans, diríem, perquè ell adorava la música clàssica, però també adorava el jazz, i el gènere estava començant a estar en un punt auge, wow, gràcies a músics, evidentment, com Louis Armstrong, Duke Ellington.
Wow.
I clar, com ell va tenir un exitazo de còpies i còpies venudes de sonar a la ràdio, per fi tenia l'estatus necessari que li va permetre estudiar investigar, rebre classes i ja convertir-se en un compositor amb totes les lletres. I a partir d'aquest moment, on ell ja comença a destacar com a compositor, sorgeix Rhapsody in Blue. I aquí entra una petita curiositat. Pon-me el Rhapsody. Ens trobem al gener de 1924 i Paul Whiteman, el rei del jazz, anuncia un concert innovador anomenat An Experiment in Modern Music. El seu objectiu és demostrar que el jazz podia ser refinat i sofisticat i per fer-ho decideix encarregar a George Gershwin, que ja comença a ser un nom allà important, a fer estrenar una obra per a piano i orquestra simfònica.
Ep.
D'acord, però aquí viene el girito. El George i el Paul ho parlen un dia així de copitxueles, però no signen res, ni diuen res més. I ja diuen, vinga, George, vinga, xao, Paul, que vaya bien. I George, que està ocupat con su vida, se n'oblida.
No!
Absolutament, se n'oblida fins que ho llegeix al diari.
No.
Sí. No, això és cert, això és completament cert. El New York Tribune publica que Gershwin està treballant en una obra sèria que seria el centre del concert i ell encara no havia escrit una nota. Zero. Sí.
Gràcies.
Sí. Top. Així que, clar, davant d'aquell anunci públic, doncs en George no li va quedar un altre que posar-s'hi.
Vinga, no?
I posar-s'hi, vinga, corre.
El que fan els mitjans, eh?
Sí, tremendo. I en 5 setmanes composa aquest Rhapsody in Blue.
Wow.
I en què s'inspira, doncs? S'inspira, com superbé apuntava a vosaltres, en el bullici de la ciutat de Nova York. És la seva inspiració. Va imaginar la música com una espècie de mosaic de sons i un viatge que capturés justament l'esperit de la Nord-Amèrica moderna de la que parlava.
Mm.
Segons les seves mateixes paraules, que em sembla molt guai com ell ho defineix, diu, vaig imaginar un tren amb ritmes hipnotitzadors, amb melodies que semblaven descriure l'esperança i l'energia d'una Amèrica que no s'atura mai. I crec que és... Sí.
És que és tal qual.
És tal qual. Així que tenim a George, que va escriure la part de piano i una partitura general amb les idees principals, perquè imagineu que amb 25 anys i sense una formació reglada de conservatori, l'experiència per arranjar orquestra simfònica o la que tal, aún no la tengo. Així que és Fedre Grofre, que treballa amb Whitman, a la seva orquestra, el que fa l'adaptació de les idees de Gershwin i les desenvolupa de forma completa, adaptant-les així a l'orquestra de Whitman, que era, vamos, era a més una combinació raríssima. Era una orquestra que combinava instruments clàssics amb instruments de jazz.
Buah,
o sigui, que era un arranjament bastant únic.
Sí.
Vull dir, ara en Piazzolla, esto nos parece, sí, el pan de cada dia, però ojo, que era la primera vegada que es feia. Així que va fer un primer arranjament per 24 músics, que així és com es va estrenar, i més endavant per ja orquestra simfònica completa, aportant una sonoritat super rica i brillant a la composició. Així doncs, el dia 12 de febrer de 1924, al Aeolian Hall de Nova York s'estrenava la peça, amb Whitman a la direcció i el mateix Gershwin al piano. No és la bomba, la... Clar,
tu diràs.
Evidentment, el moment més icònic és aquest que hem sentit al principi, aquell glissando inicial del clarinet, el... que és una meravella. I sabeu que això, en realitat, va ser una improvisació de l'intèrpret?
No m'ho crec.
Us ho juro.
Top del jazz.
Va ser el clarinetista Ross Gorman que va dir, pues a mi me da este rollito del glissando.
Toma.
Clar.
No estava posat, eh?
No estava. Però clar, evidentment, tant Gershwin com Grofe van dir, però què és esto? Esto se queda. Esto es maravilloso. Es maravilloso.
Això ho comprem, no? Que no es mogui d'aquí.
És que sembla un embús, no? Algú que
deia. Home, per favor. Que maravilla. Pongo un poco de música que me pierdo en mi entusiasmo.
Thank you.
Què? Pam, èxit.
No, l'exitazo.
Què, Maria?
Instantàneo.
Però veus com està passant d'aquell jazz a una banda sonora clàssica?
Absoluta, és que ho va funcionar tot. És
genial.
Increïble.
Com aquest ambient bucòlic, no? De que transporta.
Brutal.
Precisament per això, quan has dit... Abans m'ha sobtat molt, eh? Jo ja hi torno amb el meu, sóc un pesat.
Vinga, va.
Però quan has dit... Xostakovich estaria molt content que jo escoltés Lady Gaga.
Sí.
Xostakovich estaria molt content d'una cosa com aquesta.
Com no?
Contentíssim.
Però com no? Com no? Ostres, és que és fantàstic. Penseu que aquest moment, l'estrena justament, aquell 12 de febrer de 1924, es considera el moment del naixement de la música simfònica estatunidenca.
Uau.
Oficialment. Clar, perquè estava demostrant com el jazz, la música popular, podia coexistir amb la clàssica. I també que els Estats Units, a la fi, podien començar a tenir una llengua pròpia en aquest terreny que no venia d'Europa, sinó de tota aquella fusió, aquella barreja, aquell còctel cultural que representava els Estats Units d'aleshores. I tu abans m'has fet una pregunta molt interessant.
Jo t'he preguntat...
Fes-me perquè... aquí en audiència, sisplau.
Obrim micros, Maria, perquè, clar, sí. Tries. Pregunta primera que li hauríem de fer a la Maria, sí. No? Per què és aquesta Rhapsody in Blue, no?
Bona
aquest
pregunta.
Rhapsody in Blue. Per què és in blue? Per què el color?
No és azul, vale? No és azul, que a vegades es tradueix com
ho traduïm,
azul.
No?
No, això ve del blues. I a més aquest blue...
Uah.
Aquest blue es refereix a tristesa, aquest ànim del blues, sí. Així més...
De
més
nostàlgia, no?
De nostàlgia, pensant que el blues a més prové dels esclaus afroamericans,
que,
amb la qual té una càrrega de...
emocional molt forta.
De devastació, de soledat,
sí,
d'identitat,
sí.
De tristesa.
El dia més trist de... Sí. L'any, els americans li diuen Blue Day, no?
Sí, Blue Monday.
Blue Monday.
I aquí aquest Rhapsody in Blue fent referència doncs, a tots aquests ritmes del que estàvem parlant, perquè George el que està fent és no només agafo el jazz que s'està poniendo de moda, no, és que agafo el que dèiem al principi, els espirituals afroamericans, el gypsy que venia dels gitanos europeus, dels francesos, vull dir, fa una barreja autèntica i real.
Els americans som això.
Clar, i a més ell el que volia, i crec que ho va aconseguir, és convertir la seva obra com un símbol d'optimisme i de la modernitat dels anys 20. Que qui ho diria, que estàvem mejor entonces que ahora, en los años 20, què ha passat? Què ha passat? I és veritat que és una obra que, en certa manera, també reflecteix les tensions i les contradiccions d'un país en transformació, però només en un moment com aquell podia sorgir una obra que posava en valor i li posava l'etiqueta de música d'alto valor el que fa 4 dies es considerava de baja estofa.
Total.
I és que em sembla una genialitat. Així que jo crec que quan escoltem Rhapsody in Blue no només estem escoltant música, estem escoltant un moment històric. Saps? Sentim l'energia d'una època, el ritme d'una ciutat com Nova York i també la visió d'un compositor que va voler unir cultures, tradicions i estils per crear una cosa única i absolutament genuïna. És que és molt guai. És que és una obra molt guai.
És molt bèstia.
I quasi me saltó l'aniversari. Però, mireu, George Gershwin va morir als 38 anys, massa jove. Però jo crec que la seva música continua superviva. I per què deia que el meu papa em matarà si no ho
clar,
dic?
Si t'haguessis
passat. Perquè Gerasim Voronkov, per celebrar aquest centenari d'aquesta obra tan immensa, va decidir fer un arranjament per a piano i el violí de l'Ala Voronkova, de la mama.
No volíeu escoltar l'altre dia violí?
Sí, sí. I se'n van anar a Chicago a enregistrar-la, per qüestions òbvies, perquè hay que estar en el sitio que hay que estar. I el resultat el podeu escoltar a Spotify, a YouTube, Rhapsody in Blue, els Voronkov. I també l'he portat avui a la secció per despedir aquest programa i fer un aniversari tots junts.
Va, que bé.
Preciós.
Com ho presentaries? A veure, presenta-la tu mateixa, la cançó. Tal qual, què diries?
Rhapsody in Blue, tan viva ahir com avui.
Vinga, doncs així, aquí la teniu. Maria, gràcies.
A vosaltres.
Vinga, arribem al punt de la una amb aquesta meravella d'obra i a la tornada encara encarem la recta final del programa amb moltes sorpreses d'última hora. Ja us ho avancem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.